Sol les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Mentre Israel afirma que ja ha entrat en vigor l'alto el foc a Gaza i que les seves tropes es comencen a retirar de la franja en una de les imatges del dia, la situació processal de la mallorquina Reyes Rigo es complica. La Fiscalia demana mantenir en presó preventiva l'activista illenca, que avui torna a compareixer davant el jutge que ha de decidir si la deixa en llibertat o no. Rigo està acusada de mossegar una funcionària de la presó de Ketziot i és l'única activista de la primera flotilla que continua detinguda a Israel des del passat 1 d'octubre. Tot seguit en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 10 d'octubre. Ho feim amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Arribem a les portes del cap de setmana pendents un dia més del mal temps.
El comitè d'emergències està reunit a hores d'ara davant l'activació de l'avís taronja a les Pitiuses i a Mallorca i del groc a Menorca per pluges i tempestes. Es recomana precaució a la població.
He vist l'arribada del pitjor d'aquesta temporal. Si les previsions no fallen, coincidiran amb el tancament de les discoteques. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Sí, la previsió de pluja en principi no impedirà la celebració d'aquestes festes a les discoteques, on s'espera, com és habitual, una participació massiva de persones. En qualsevol cas, els establiments s'han proveït de generadors elèctrics per fer front a una possible apagada. Es preveu l'arribada d'entre 25 i 28 mil persones durant el cap de setmana per assistir a aquestes festes de tancament.
La crònica política està marcada avui per la investigació judicial a Mercedes Garrido per, suposadament, encobrir un assetjament laboral a una funcionària.
Els fets haurien ocorregut quan Garrido era consellera de presidència. Entre els investigats també figura l'exvicepresident del govern, Juan Pedro Llanes. Tots dos han estat citats a declarar el pròxim mes de novembre. L'actual diputada socialista diu estar tranquil·la i disposada a col·laborar en la justícia.
Mentrestant, el govern ha aprovat avui un pla per reduir les llistes d'espera en valoració de discapacitat i dependència.
La intenció és que en acabar aquesta legislatura, d'aquí any i mig, es compleixi el termini legal màxim d'espera, que és de 6 mesos. Ara és de 14. Ara mateix hi ha prop de 4.300 persones en espera de valoració de dependència i més de 13.000 pendents de valoració per discapacitat.
Avui també vos contam que la producció de formatge i altres productes derivats de la llet és, segons les vaqueries de Mallorca, la sortida més viable després de l'anunci de Gama de no comprar-los la producció. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Ara bé, però per poder fer formatge, les tres vaqueries que queden i que encara van anar a Gama i que fan més de 4 milions i mig de litres de llet cada any, haurien de posar en marxa, segons asseguren, projectes empresarials molt considerables, de manera individual o conjunta i fins i tot en la participació o algun tipus d'impuls del govern de les Illes Balears. Aquestes vaqueries consideren molt important també la creació d'una DO Formatge de Mallorca perquè sigui viable.
I a Menorca, Ciutadella ultima el projecte per restaurar l'entorn de l'antiga depuradora de Calamorell. És projecte habilitari, un itinerari i també una zona de lleure. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La intenció del consistori és esbocar les instal·lacions existents, sobretot l'estació de bombeig i les canalitzacions, i adequar l'espai per a un ús ciutadà. S'habilitarà un itinerari paisatgístic que permeti connectar la necròpoli de Calamorell, declarada Vic, amb la platja. Un projecte que compta amb un pressupost de prop de 600.000 euros que es finançarà en gran part amb fons europeus.
I també notícia destacada d'aquest divendres, el Premi Nobel de la Pau d'enguany és per a l'opositora veneçolana María Corina Machado.
As the leader of the democratic forces in Venezuela, María Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America.
Així ho ha anunciat la portaveu del Comitè Noruec del Premi Nobel, que ha destacat la seva incansable tasca per promoure una transició justa i pacífica cap a la democràcia a Veneçuela.
A la informació esportiva avui, la notícia és que la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a Son Moix. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Avui s'ha presentat el màxim torneig internacional de clubs que es disputarà al pavelló palmasà. Serà el pròxim 7 de novembre a les 9 del vespre i enfrontarà l'Illes Balears Palma contra el Peñarol uruguaià. A partir d'avui ja es poden començar a comprar les entrades amb un preu a partir dels 25 euros. I en futbol ja sabem els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei en 6 representants balears. Dimarts 28 d'octubre a les 6, Constància Girona. Per dimecres, dia 29, a les 6, Poblense Sabadell. A les 7, Sant Jordi Osasuna. A les 8, Sant Just Mallorca. I a les 9, Quintanar del Rei Ude Ibiza. Per dijous queda a les 8 del vespre el partit entre l'Atlètic de Balears i el Nàstic de Tarragona.
Pel que fa al temps, ara mateix no hi ha cap avís actiu, però atenció perquè la CIS activa l'avís en groc a les Pitiüses. Tomàs Salom, bon dia. Què podem esperar a les pròximes hores?
Bon dia, avui divendres, marcat per la presència d'alguns intervals de núvols, ara mateix més presents en el cas de Menorca i també punts del nord de Mallorca, més clarianes a les Pitiüses, però atenció, perquè no són de fiar. Aquestes pròximes hores podrien tenir alguns ruixats inconexos, locals, empesos pel vent de gregal, podrien afectar qualsevol indret de l'arxipèlag, però serà a partir del capvespre i ja entrada la nit i la matinada a les Pitiüses on podrien ser més intensos, pluges puntualment fortes acompanyades de tempesta que es podrien anar reproduint fins demà migdia. A partir de Barrançà sembla que seria Mallorca i Menorca on tindríem major inestabilitat amb possibilitat de precipitacions puntualment fortes que podrien afectar qualsevol indret de les illes, però no ho faran de la mateixa manera. Serà entrada la nit quan ja afectaria més en el cas de Menorca. Avui encara amb vent de gregal, amb alguns cots moderats. Atenció a la situació marítima, àrees de forta maror al nord de l'arxipèlag amb temperatures ara mateix que et situen entre els 20 i els 24 graus. La previsió per demà és que davallin una miqueta les temperatures màximes. Diumenge no farà net del tot, encara possibilitat de precipitacions, preferentment cap al nord de l'arxipèlag.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i set minuts, l'imatge del dia és l'inici de la retirada de les tropes israelianes de la Franja de Gaza després de l'acord de pau entre Netanyahu i Hamas. Tot d'una, vos explicarem com ha transcorregut el matí, quan ja han pogut veure els primers milers de famílies palestines tornant a casa seva en alguns barris de la capital. Però abans, aquí a les Illes, estan molt pendents del futur de l'activista mallorquina Reyes Rigo, l'única que continua retinguda a Israel, acusada de mossegar una funcionària de presons. Avui la policia ha presentat proves contra ella i la fiscalia un escrit d'acusació i també una sol·licitud de presó preventiva sobre la qual s'haurà de pronunciar el jutge.
Així ho han informat les autoritats israelianes en un comunicat emès fa unes hores. L'escrit d'acusació indica que la mallorquina es va negar a entrar a la cel·la i va agredir un guàrdia amb una mossegada a la mà que li va causar lesions greus. La policia d'Israel prendrà mesures enèrgiques contra qualsevol intent de danyar símbols governamentals i funcionaris públics i durar els implicats davant la justícia, afegeix el text. La detenció de Rigovi està prolongada fins avui a l'espera d'aquesta vista oral. Ara, en la petició de presó preventiva, no queda clar si serà o no alliberada com estava previst. Les seves companyes de flotilla, les també mallorquines Alejandra Martínez i la regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, romanen a Madrid esperant la seva tornada. Fa uns minuts ens han confirmat que estan molt preocupades per les darreres notícies que arriben d'Israel i que per elles el malson encara no ha acabat. És Alejandra Martínez.
No estem totes. Falta més una companya, que no és només una companya de flotilla, és una companya de Mallorca, i nosaltres ens vàrem anar a la flotilla totes juntes i volem tornar totes juntes. Llavors, és que no hem descansat i no tenim la sensació de que puguem descansar sense que Reyes torni a casa.
La regidora de Podem a Palma, Lucía Muñoz, ha corroborat aquestes paraules, ha criticat la poca activitat de l'administració pública de les Illes i del mateix cònsol espanyol per aconseguir l'alliberament de la seva companya.
Crec que és absolutament incomprensible que a dia d'avui nosaltres estem aquí a Madrid fent tota la pressió política i mediàtica possible per exigir la liberació immediata d'Ana Reyes Rigo i els nostres governants no estan movent res. Podrien fer moltes coses i no estan fent cap ni una.
Sobre la situació de Reyes Rigo, precisament el govern balear insisteix que ja va demanar el seu alliberament i traspassa tota la responsabilitat al Ministeri d'Exteriors. És Antònia Maria Estarelles, vicepresidenta segona.
El govern d'Espanya ja ha sortit des del primer minut en defensa de que no pot ser d'una altra manera d'unes ciutadanes espanyoles que ja ha sortit en defensa d'elles, ja ha fet les mesures que havia de fer i no crec que nosaltres haguem d'instar el govern d'Espanya que faci la feina amb una espanyola, com és en aquest cas, perquè creiem que ja ho està manifestant quines passes està fent.
I a la franja, ho dèiem al començament, l'exèrcit d'Israel ha començat a replegar-se després que aquesta matinada el primer ministre Netanyahu hagi ratificat l'acord amb Hamas per a la primera fase del pla de pau de Donald Trump.
We're at a momentous development in the last two years.
Ens trobàvem davant un avanç transcendental, ha dit el primer ministre.
Durant la compareixença ha assegurat que estan a punt d'aconseguir els seus objectius i ha destacat el retorn dels captius en mans de Hamas a casa, siguin vius o morts. A més, ha agraït la mediació dels Estats Units i ha afirmat que no ho haurien aconseguit sense l'extraordinària ajuda del president Donald Trump i el seu equip. Per altra banda, el líder de la delegació negociadora de Hamas, Khalil Alaya. Ha afirmat en un discurs televisat que tenen garanties que la guerra ha acabat. Diu que els països mediadors, els Estats Units, Qatar, Egipte i Turquia, li ho asseguren. Això al mateix temps que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que viatjarà pròximament a Egipte per firmar l'acord entre Israel i Hamas.
You know, last night we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to
happen. Ahir vespre vam aconseguir un avanç transcendental a l'Orient Mitjà, un fet que es deia que no s'aconseguiria mai. Varen posar fi a la guerra a Gaza, ha assegurat Trump.
Ara tots els ulls estan posats en el compliment de totes aquestes bones intencions. Sabem que aquest matí l'exèrcit d'Israel ha començat a replegar-se i que ja hi ha milers de famílies que han iniciat el seu retorn a casa a diferents barriades de la capital, tot i que damunt paper l'acord ha d'entrar en vigor 24 hores després de la firma de Netanyahu, és a dir, la matinada vinent. La realitat, com dèiem, és que avui els primers militars israelians ja han iniciat la retirada.
A partir d'aquest moment acaba oficialment l'ofensiva i a partir de dilluns es comencen a alliberar els hostatges. Per garantir la seguretat de l'intercanvi amb els presos palestins, el cap de Hamas ha declarat alto el foc permanent a la franja i al final de la guerra. Tot i l'optimisme, hi ha certa reticència tant de Hamas com de bona part de la comunitat internacional, ja que estem davant l'inici dels plans de pau de Donald Trump i encara queden molts de punts oberts per negociar. S'ha de dir també que l'acord no significa la retirada total dels militars israelians, ja que Netanyahu seguirà controlant més de la meitat del territori gasià. Està previst que la setmana que ve, després de l'alliberament dels hostatges, Trump viatgi a Israel per fer un discurs davant del Parlament. Amb ell aterraran 200 militars estadounidencs que treballaran en soldats àrabs en una força operativa que vigilarà el compliment del alto el foc i l'entrada d'ajuda humanitària.
2:12, nova reunió del Comitè d'Emergències per avaluar l'evolució de la dona Alice. El 112 ha actualitzat les alertes de protecció civil per pluges i tempestes i manté actives la taronja a Pitiuses, també a Mallorca, i l'avís en groc a Menorca. Laura Marcos, seu d'Emergències, Marratxí, bon dia.
Bon dia. El comitè continua reunit hores d'ara a la seu de l'U2 aquí per analitzar la situació d'aquest temporal després de la reunió d'ahir. En aquest moment, com deies, està activada l'alerta taronja IGU del Pla Meteoval per pluges i tempestes a Eivissa, Formentera i també aquí a Mallorca. L'alerta groga IG0 del Pla Meteoval per pluges i tempestes està activada a Menorca. Des d'Emergències demanen precaució en les pròximes hores, cridar l'U2 en cas de patir una emergència. Ara mateix estem a l'espera que surti el director general d'Emergències perquè ens comuniqui les novetats després d'aquesta reunió, però sí que ens han pogut adelantar que probablement demà dissabte també s'activi i hagi activat l'alerta taronja i s'hagin de seguir les següents recomanacions principals de seguretat. Són evitar soterranis i garatges, si l'aigua ha entrat a casa, desconnectar l'interruptor general de l'electricitat, el camp, allunyar-se dels torrents i de les zones inundables, i en zones urbanes cercar refugi en un edifici i no caminar per llocs amb aigua en moviment. Així mateix, a la carretera s'han d'evitar els desplaçaments en cotxe si no són absolutament necessaris.
Gràcies, Laura Marcos. Em dedica al Secopi, opta per la prudència, per l'acumulació de pluges a les Pitiuses en pocs dies. I per això, avui era un dia de retorn a l'escola després que, durant l'avís taronja d'aquest dimecres, s'haguessin cancel·lat les classes a les Pitiüses. Ens ho conta Alberto Ferrer.
El Seip Can Misses és el que més desperfecte es va patir a la tempesta de la setmana passada i això va obligar a suspendre les classes fins aquest dilluns. Ara l'escola ha resistit bé el pas d'Alice i avui l'alumnat ha tornat a les aules amb normalitat.
Aparentava ser más de lo que finalmente fue, por suerte, y con alegría hoy de que vuelve al cole.
Tornàvem a l'escola per a despedir la setmana, así que molt bé.
Y estuve jugando mucho en la terraza con los patines.
La Dana ha deixat menys precipitacions de les que s'esperaven, encara que es varen cancel·lar quatre enllaços amb Barcelona i Alacant, es van desviar uns altres dos vols i l'aigua acumulada va obligar a tallar durant uns minuts l'autovia de l'aeroport i també va negar algunes zones de platja d'en Bossa. El que passa en un dia normal de pluja, com deien els negocis de la zona.
Se nos viene mucho el agüita encima de la tienda y, bueno, es lo que nos toca.
Vam arribar fa quatre dies. El temps va ser boníssim. I avui que plou, hem anat de compres.
Ha entrado agua en local muchísimo, a tope, está a tope. Però avui està poc, avui no ha entrat nada.
A Viles, Pratet i la Marina, molt afectats fa una setmana, ahir tot va quedar en algun toll, encara que els bombers varen actuar per retirar els despreniments d'una façana al barri mariner. L'Ajuntament va detectar pel GPS que només estaven operatius 80 dels 200 taxis i se'ls va enviar un recordatori que tenen l'obligació d'atendre les parades, com les de l'estació de Formentera, on s'acumulava la gent ahir vespre.
Coger un taxi cuando llueve aquí en Ibiza es una locura. Venimos de Formentera, no sabe la cantidad que hay gente que hay aquí esperando para coger un taxi.
A Formentera, els bombers varen haver de bombejar l'aigua acumulada a dos carrers de la Sabina. Per aquest cap de setmana, que s'espera passat per aigua, es manté la recomanació d'evitar desplaçaments innecessaris.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:16. Un jutjat ha citat a declarar la diputada socialista Mercedes Garrido en el marc d'una denúncia presentada contra ella per presumptament haver encobert un assetjament laboral com és quan era consellera de Presidència. Està previst que Garrido declari el pròxim mes de novembre. La denúncia també s'ha presentat contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro Illanes.
La denúncia l'ha interposada una funcionària que ha estat un alt càrrec amb el Partit Popular Mallorca i, a més, va treballar a la vicepresidència del govern. La denunciant diu que es va sentir assetjada i en un primer moment va presentar una demanda contenciosa administrativa que va perdre. El defensor del poble també va arxivar la seva denúncia. Ara la funcionària ha optat per presentar la demanda penal que, a més de Garrido i Llanés, també va dirigida contra treballadors públics. Segons fonts socialistes, Garrido està tranquil·la i confia que la causa s'arxivi.
Total i absoluta tranquil·litat i també total col·laboracions en sos tribunals, en sa justícia, per lo que puguin demanar. Aquests fets varen anar en el defensor del poble, que els va arxivar també, i ara han anat a una altra jurisdicció, a sa jurisdicció penal. I anirem el dia que mos cridin sense cap tipus de problema ni on.
La vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarella, s'ha mostrat el seu respecte a la justícia i també demana coherència als socialistes davant aquest presumpte cas d'assetjament laboral.
Jo crec que el problema que hi ha en aquest moment damunt la taula és que el PSIC, que demana dimissió de membres per mesa, per imputacions, a veure si s'aplicarà també la mateixa medicina i seran coherents. Però nosaltres, com a govern, respecte a totes les diligències que s'hagin de tramitar i que la justícia digui.
I després del tens debat de l'estat de la comunitat entre els partits de dretes, ara Vox vol posar la presidenta Marga Proens contra les cordes amb les seves propostes de resolució. A més, la portaveu del grup parlamentari de la formació de Santiago Abascal qüestiona que Proens pugui complir amb la promesa d'aprovar el sostre de despesa. Manuela Cañadas li torna a recordar que necessita el suport del seu partit.
Siempre estamos como anonadados con que cada cosa que pide Vox es un chantaje. Nosotros, al igual que ellos tienen un programa, tenemos nuestro programa. Al igual que ellos tienen unas líneas rojas, nosotros tenemos unas líneas rojas.
Cañadas ha presentat avui les seves propostes de resolució derivades d'aquest debat de l'estat de la comunitat.
La gran majoria de les exposades en roda de premsa estan dirigides al sector educatiu i tenen com a objectiu fer prevaler els costums cristians. Vox demana uniforme obligatori a totes les escoles públiques, la prohibició dels menús halal i de la religió musulmana.
Es un poco coger el guante al discurso cristiano que hizo la presidente. Estas medidas son perfectamente viables, solamente hace falta voluntad política y cumplir la parábola donada.
Els grups parlamentaris han registrat fins a 150 propostes de resolució, però només Vox i Més per Mallorca les han explicat en roda de premsa. El PP proposa mesures per combatre el repte demogràfic, els socialistes se centren en la massificació turística i Més per Mallorca ha proposat una prestació per a qui compleixi el requisit d'accés a un habitatge de protecció oficial, però no en trobi de disponibles a l'IBAVI. Josep Esteguia, portaveu dels ecosobiranistes, demana que s'inclogui aquesta proposta als pressupostos d'enguany.
Aquesta prestació costaria 40 milions d'euros. És perfectament assumible pels pressupostos de la comunitat autònoma. Hem de pensar que dedicam 20 milions d'euros en el pla pilot de l'absurditat lingüística de Vox.
I el PSI ha presentat una iniciativa al Parlament perquè els ajuntaments de les illes puguin declarar zones tensades i limitar el preu dels lloguers.
Els socialistes defensen aquesta modificació normativa davant la negativa, diuen, del govern acollir-se a la llei estatal d'habitatge. Aquesta norma permet que els petits propietaris que rebaixin un 5% dels lloguers obtinguin una deducció fiscal del 90% o del 70% per als que lloguin el seu immoble a joves. Francesc Mangol és la secretària general del PSI.
Si la senyora Proens volgués, això passa demà mateix. I això té efectes immediats en baixar el preu de lloguer en els ciutadans d'aquestes illes. I crec que és molt important. Si no baixen els preus de lloguer, ans al contrari, estan pujant, es preocupa de qui és la competent en política d'habitatge, que és la senyora Proens, i que se nega a aplicar una llei estatal d'habitatge que està funcionant.
Armengol ha fet referència al cas concret de Catalunya i el bon resultat que afirma ha donat. Un extrem que nega el PP, que, per tant, rebutja aquesta modificació normativa per revertir la situació. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Han dit que és una mesura que no és eficient, que Catalunya, que l'estava aplicant, ja ha dit que no és efectiva, que ha estat un fracàs.
Avui també destacam que el govern reforçarà 87 nous professionals per reduir les llistes d'espera de dependència i discapacitat de les illes. Aquest reforç s'inclou dins un pla de xoc de benestar social perquè aquests dos col·lectius no hagin d'esperar més de 6 mesos per ser ateses. Un objectiu al qual es vol arribar d'aquí a finals d'aquesta legislatura. El mes passat hi havia quasi 20.000 persones dependents i que pateixen una discapacitat que estaven pendents de ser valorades. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicat que el temps d'espera mitjà per a les persones amb dependència és de 7 mesos i mig. En el cas de les de més de 13.000 persones que pateixen una discapacitat, aquest temps d'espera mitjà és de 14 mesos. Unes xifres que la consellera Sandra Fernández qualifica d'intolerables.
Nos va fer prever que a este ritmo este año habrá 15.000 solicitudes de valoración de discapacidad, superando en un amplio porcentaje la de los años anteriores. Pero no queremos poner excusas, porque los esfuerzos realizados no son suficientes y las cifras de las que le he hablado siguen siendo muy preocupantes e intolerables.
El pla de xoc per revertir aquesta situació comptarà amb un seguit d'accions, entre les quals destaca, com han dit, el reforç de personal. També reestructurarà la Direcció General de Dependència i es vol col·laborar amb el Servei de Salut perquè personal sanitari pugui fer també valoracions i que en els casos greus les valoracions siguin telemàtiques.
Es una apuesta por la gestión, porque sin gestión no se pueden garantizar los derechos. Las grandes palabras, los discursos vacíos no garantizan los derechos ni solucionan los problemas. A otros gobiernos anteriores les ha paralizado la complejidad del sistema. Nosotros no ponemos excusa, buscamos soluciones.
Per reduir la llista d'espera de dependències durà a terme un pla pilot de simplificació administrativa a Eivissa.
I avui, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Entitats i usuaris d'arreu de les illes han sortit al carrer per recordar que la salut mental és un dret humà fonamental i que cada vegada hi ha més població amb angoixa, depressió o altres diagnòstics de salut mental.
Des de la Federació de Salut Mental de Mallorca, una entitat integrada per 6 associacions especialistes en aquesta matèria, demanen garantir l'atenció de franc a les persones amb un diagnòstic de salut mental. Declaracions de Gori Gomila, gerent de la Fundació Esgarrover, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
Imagines que una persona que necessita una ajuda li digui, ah, no, mira, és que ueres no ho veiem clar que se n'hagin de dur, pues tindríem un problema, no? L'adaptació que requereix aquella persona simplement són unes ueres. Pues les persones que pateixen un trastorn mental greu és un símil, no és exactament així, però necessiten en algun moment d'algun suport, i aquest suport pensam, demanam i exigim que el puguin rebre per tenir una vida el més autònoma possible.
A Eivissa, mentrestant, s'inaugura una exposició a la nostra sala que dona visibilitat a usuaris amb trastorns mentals. Són retrats d'usuaris que són atesos pel Servei de Salut Mental de Camp Mises i que s'inaugura aquest capvespre. I bon Aranyó.
Més enllà del diagnòstic és el títol d'aquest projecte fotogràfic que intenta canviar la mirada i lluitar contra l'estigma de la salut mental. Escoltem el fotògraf i psicòleg Vicente Galeso i després José Ruiz, usuari.
El peso del diagnóstico en psiquiatria se come a la persona. Entonces hay veces que se queda el diagnóstico y desaparece la persona.
Y de hecho, si yo os digo que cuando acabemos esa entrevista tengo que volver al centro donde estoy desde hace 52 días ingresado, pues quizá cambia vuestra opinión.
Perquè, de fet, qualsevol persona pot patir trastorns mentals. Ruiz ens explica el seu cas.
A causa de este divorcio y de que se basen a mi hijo y tal, pues va bastante mal, con mucho estrés. Eso derivó en ansiedad, la ansiedad derivó en una depresión y me llevó al punto de pensar qué hacía yo en esta vida. Entonces, en ese momento, cuando voy a urgencias y les digo que estoy pensando en irme de esta vida, pues me ofrecieron la posibilidad de ingresarme, ¿no?
Circumstàncies de la vida que cada volta afecten gent més jove. Ens ho explica la infermera del centre de dia, Eva Ribas Cardona.
Ve gent molt jove. Els coneixes, penses, com una persona tan jove i amb tan poc recorregut de vida pot haver patit tant. Què està passant perquè arribin adults amb tota aquesta càrrega i totes aquestes frustracions, traumes i problemes?
L'any 2024, les consultes al Servei de Salut Mental d'Eivissa van augmentar més d'un 3%. Enguany ja s'han fet un total de 7.500 consultes, xifres inferiors de moment que les de 2024.
I a Menorca avui també se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental en diversos actes al carrer. Ens ho conta Axel Camarasa.
A Ciutadella, diverses entitats com la Comunitat Terapèutica Sant Miquel o els Serveis de Salut Mental del Consell i de l'IBE Salut han sortit al carrer per donar a conèixer la seva feina. Un espai que ha servit de fons per a la lectura del manifest que recorda que totes les persones podem viure moments de fragilitat emocional i que les emergències, siguin naturals, socials o personals, també afecten la salut mental. Escoltem alguns dels participants de la jornada.
Hi ha un tant per cent molt gros de població amb malaltia mental i moltes sense diagnosticar, que passen pena perquè no estan diagnosticats.
Bueno, a vegades he pensat, aquesta persona li ha dit que tinc un trastorn bipolar i no té ni idea què és.
I jo crec que això és molt pobit per les famílies i per la gent que ens estima.
El manifest reivindica que aquesta s'ha de tractar amb la mateixa importància que els danys materials, destacant que és possible recuperar l'esperança i reconstruir el benestar emocional.
2:28, també notícia destacada d'aquest divendres. El Premi Nobel de la Pau d'enguany és per a l'opositora veneçolana Maria Corina Machado.
Oh, my God. I have no words.
Déu meu, no tinc paraules. Espero que enteneu que això és un reconeixement, és una fita de tota la societat. Jo només som una persona i no ho meresc.
Així d'emocionada rebia Machado la telefonada del director del Comitè Noruec del Premi Nobel quan li comunicava el reconeixement minuts abans d'anunciar-ho al món sencer. L'acadèmia l'ha reconegut, a dir, per la seva feina per promoure una transició justa i pacífica cap a la democràcia de Venezuela.
As the leader of the democratic forces in Venezuela,
Maria Corina Machado.
Machado es converteix a la vintena dona a rebre el guardó, amb el qual des de 1901 també han estat reconeguts 92 homes i 28 organitzacions.
Maria Corina Machado, nascuda a Caracas fa 58 anys, és una destacada opositora del règim de Nicolás Maduro, enginyera industrial i amb una visió liberal de l'economia, ha basat el seu discurs polític en el lliure mercat i en el rebuig a negociar res amb el règim de Maduro, que la va arribar a inhabilitar l'any passat, cedint el seu testimoni a la candidatura d'Edmundo González en unes polèmiques eleccions que part de la comunitat internacional mai no van acceptar. Corina Machado, sens dubte, una figura profundament polaritzada a Venezuela, per als seus seguidors simbolitza la resistència incorruptible front a la dictadura, pels seus crítics és una representant de l'èlit econòmica totalment desconnectada de les necessitats populars.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia, són les 2:30. La producció de formatge i altres productes derivats de la llet és, segons les vaqueries de Mallorca, la sortida més viable després de l'anunci de Gama de no comprar-los la producció. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Això davant l'anunci que ha fet l'Associació General Agrària Mallorquina de no continuar comprant-los la llet l'any que ve. Ara bé, per poder fer formatge, les tres vaqueries que queden actives i que fan més de 4,5 milions de litres de llet cada any haurien de posar en marxa projectes empresarials considerables de manera individual o conjunta i fins i tot amb la participació o algun tipus d'impuls per part del govern.
I el Consell de Mallorca ha començat avui les obres de reforç del ferm de la carretera entre Peguera i el Port d'Andratx.
Un projecte per reformar un dels anomenats punts negres de l'illa, per on passen cada dia de més 33,000 vehicles i on fa 30 anys que no es fa cap actuació.
Idò, aquest que ara mateix sentiu són el grup Roig de Manacor. Idò, aquest grup i altres 25 més no actuaran demà a Manacor, aquesta ciutat, al concert per Palestina que estava previst.
Això perquè, a causa de la previsió meteorològica, els organitzadors han decidit ajornar aquest esdeveniment solidari per d'aquí 2 dissabtes, és a dir, per dia 25 d'octubre.
I en aquest punt del programa, quan són les 2:31, gairebé i 32 minuts, allò que volem fer ara és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la DGT, Dani Fornés. Bon dia, quina és aquesta situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bones tardes. En aquestes hores ja trobem circulació lenta a l'autopista d'Andratx, en sentit Palma, a l'altura de la incorporació a la via de cintura amb el túnel de Gènova, també en aquesta mateixa via, la via de cintura, en sentit aeroport, circulació lenta des de Sonda Meto fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, a l'arribada a Palma, també de la carretera de Valldemossa i des de la carretera de Solla, i trobaran petites retencions, igual que l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en bon sentit, també, la circulació és lenta. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, idò. Aquesta és la situació de les carreteres a Mallorca. Fa conducte en Acliàs, el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, avui dedicam un espai especial en aquest informatiu al sector primari de Mallorca i ho feim perquè la producció de formatge i altres productes derivats de la llet es perfila a hores d'ara com una de les sortides més viables perquè les tres vaqueries a les quals Agama els compra la llet no quedin desemparades. Tot això davant l'anunci que ha fet l'Associació General Agrària de Mallorquina, que és el nom real d'Agama, de no continuar comprant-los la llet durant l'any que ve. Ara bé, per poder fer formatge, aquestes tres vaqueries que queden haurien de posar en marxa projectes empresarials considerables, ja fos de manera individual o de manera conjunta, i fins i tot hauria de tenir això la participació o algun tipus d'impuls del mateix govern.
La gerenta de l'Associació Intersectorial Agrària, Joana Mascaró, manifesta que a Mallorca i arreu de les Balears hi ha demanda de formatge. Sobretot es refereix a peces de qualitat i de tipus artesanal. Ho demostra, al seu parer, que totes les vaqueries de Menorca que s'han posat a fer formatge per elles mateixes sense vendre'n la llet a productors sobreviuen amb èxit. I en aquest sentit també destaca que en els darrers anys a Mallorca han sorgit formatgeries que fins i tot fan formatge amb llet de cabra o d'ovella i diu que totes els va bé i fins i tot han augmentat la producció. Segons Mascaró, però, els formatges de Menorca tenen un avantatge que els de Mallorca no tenen. Es refereix a la denominació d'origen Menorca, que ja fa molts anys que està consolidada.
Però l'únic avantatge que tenen ells és que estan dins una DEO. I nosaltres aquí a Mallorca no hi ha ni GP, ni DEO, ni res de formatge. S'ha parlat a vegades, però jo crec que no s'ha fet perquè hi havia poques indústries, o quan hi havia moltes indústries no se va fer en el seu moment. Hauria de ser una inversió, però és que s'hauria de ser una inversió, tant si se decideix una opció com l'altra. A no ser que surti qualcú que se pugui recollir la llet, totes les altres opcions totes necessiten una inversió.
I les tres vaqueries que ara mateix venen la llet a Agama cada any produeixen fins a 4 milions i mig de litres de llet. Totes juntes tenen d'haver 800 animals entre vaques i vedelles de recria. Es tracta de les finques de Cervelles a Canyamel, dins el terme de Capdepera, Son Bernat a Llubí i Son Carbó a Campos, que és aquesta darrera l'explotació més grossa de totes tres. Han conversat amb aquests productors de llet i tot i que la seva situació personal i empresarial és diferent, tots tres es planyen de veure la situació en què els deixa la negativa de Gama de continuar comprant-los la llet.
Joan Torrents és el titular de l'explotació de Son Bernat, a Llubí. Als seus 66 anys ja dona la seva vida professional per feta. El seu fill, però, en té 35 i s'hi vol dedicar, tot i que ara fa una feina que no té a veure amb el sector primari. Així explica quina és la seva situació.
Bé, el futur ara no n'hi vol molt, està, diríem, estat mig. Ell fa d'infermer a l'Hospital d'Inca, va demanar excedència l'any passat per fer un curs d'auxiliar de veterinari, més de ramaderia, sobretot de vaques. I ara ho fa, haurà perdut, si no continua, haurà perdut 2 anys.
Segons el productor de Son Bernat de Llubí, s'hauria de crear una indústria amb una producció diversificada, que, a diferència de Gama, no només fes llet.
Jo crec que s'hauria de muntar una indústria que fes un parell de coses. No com a Gama, que només últimament s'ha dedicat a envasar llet. Per això té un pot d'excedent, mal servici de distribució, i si hagués fet altres coses, crec que s'hauria pogut defensar més.
Aquest que han sentit era Joan Torrents d'aquesta explotació d'aquesta vaqueria de Llubí i l'explotació de Toni Bausà a Cervelles a Canyamel té uns 240 animals, com han dit, entre vaques i vedelles de recria. La seva situació és diferent, així ho ha explicat ell mateix.
La edat que tinc i l'escall meu, que som el 50% de l'empresa, el gerent, s'estima més llevades. Em vaig fer 64 salts al dia. Fem una inversió de segons de quines maneres per una cosa que tothom deia no ens has profit i que estigui molt tard. No hi veig una solució molt propera en aquest sentit.
Aquesta és l'opinió i la situació personal d'aquest pagès, d'aquest vaquer de Canyamel, que, a diferència de les altres dues vaqueries, Toni Bausà, Agama només li ha assegurat que li continuarà comprant la llet durant mig any més. A la resta, els va dir que els compraria durant tot un any.
Amb aquesta decisió i per arribar a la jubilació, Bausà llevarà les vaques i augmentarà la seva guarda d'ovelles. El senyor i propietari de Ses Veles ja li ha dit que pot continuar a la possessió i d'aquesta manera té previst aguantar uns pocs anys més. Miquel Benrell, de Son Carbó, a Campos, té ell tot sol més animals i produeix més llet que les altres dues vaqueries. És un pagès jove i pretén continuar dedicant-se a les vaques i també
a la producció de llet.
I doncs aquesta és la situació del pagès o del productor de llet, del titular d'explotacions, que són vaqueries que, com han dit, només n'hi ha tres a Mallorca que els venen, que venen la seva producció directament a Agama. Però per la mare de la situació del mateix els treballadors de l'empresa d'Agama, perquè aquesta plantilla, que en l'actualitat està formada per 16 persones, ha mostrat, diu, la seva preocupació al govern davant el tancament de línies de producció i les retallades en les compres. Ho han fet saber després de reunir-se amb el representant de les conselleries d'empresa i també de la Conselleria d'Agricultura, perquè motiu, insten la direcció de l'empresa a avançar una reunió que en un principi estava prevista per d'aquí a unes setmanes.
Els treballadors demanen a l'executiu que actuï per preservar la marca i protegir d'aquesta manera la sobirania alimentària de Mallorca. L'empresa ha citat la representació legal dels treballadors per dia 20 d'octubre, una data que la plantilla troba que és massa enfora en uns moments que asseguren que hi ha molta tensió al lloc de feina. Segons explica el portaveu dels treballadors, Jesús Ávila, el de l'interiorament de l'empresa es va accelerar fa 7 anys quan la va comprar el grup DAM.
Quan va entrar DAM va ser quan va començar a baixar molt, molt ràpid tot el nivell de, tant de venda com de rebre llet. Ja du pràcticament ja 7 anys l'empresa i va ser just quan va arribar DAM. O sigui, jo tinc coneixement de companys que duen més de 40 anys a la fàbrica, ara ja en queden menys. Però quan vaig entrar allà hi havia 35 treballadors i avui som 16. Hi havia 15 granges on se recollia la llet i avui n'hi ha 3 i de cara a l'any que ve pot ser que 2.
Segons els treballadors, el grup DAM no va estar mai interessat en la producció de begudes ni de lactis, però asseguren que aquest va ser el preu que va haver de pagar per adquirir Agama a Comercial Bordoy.
Realment, a DAM només li interessava la distribuïdora, però a Bordó li va dir que li venia tot amb un pack, que si volia només una cosa, que res, que havia d'agafar tot. I aquí entrava, pues, ses aigües de Pontmallor, de Llam, no? Hi havia també el cafè, hi havia Agama, la cau.
Han dit que per poder fer formatge, els pagesos o els vaquers demanen la creació d'una denominació d'origen formatge de Mallorca, una marca de qualitat que en aquest moment encara no existeix. Però precisament ara parlam d'una d'aquestes marques agroalimentàries de qualitat. Ens referim a la IGP Sobrassada de Mallorca, perquè els seus fabricants esperen tancar aquest any en la venda i exportació de més de 2.100.000 quilos de producte, entre un 0,5 i un 1% més que l'any passat. Aquests productors confirmen una millora sostinguda de la comercialització, la major part entre el 60 i el 65% al mercat espanyol.
Un altre 33% de les vendes es fa a Balears entre ciutadans i residents i també turistes que compren per dur-se'n el producte al seu país. El 4% restant són exportacions directes sobretot a França, Alemanya i Lituània. El president de la Indicació Geogràfica Protegida, la IGP, Andreu Palou, fa una lectura optimista d'aquest 2025. Destaca l'excel·lència de la sobrassada que es ven gràcies a aquesta distinció que els ha obligat a passar només enguany una quarantena d'auditories.
Nosaltres podem garantir la sobrassada de Mallorca. És un producte que no falla mai. No vol dir que no hi hagi elaboradors que facin una bona sobrassada, és a dir, que no estigui emparada la sobrassada de Mallorca. Però, bueno, hi ha una diversitat. Nosaltres tenim un producte que no falla mai.
I per la mare de mobilitat i d'infraestructures viàries, perquè el Consell de Mallorca ha començat avui mateix les obres de reforç del ferm de la carretera entre Peguera i el port d'Andratx, al ponent de l'illa. Un projecte aquest per reformar un dels anomenats punts negres de Mallorca, per on passen cada dia uns 33.000 vehicles i en què fa 30 anys que no s'hi ha fet cap actuació. És una de les obres de reforç del ferm més esperades a l'illa i ja fa 10 anys que els ajuntaments i veïnat de Calvià i també d'Andratx ho reivindiquen. Aquesta intervenció consisteix a aplicar asfalt nou al llarg d'11 quilòmetres de via, ja que s'han detectat trams amb deficiències importants per esquerdes i erosió provocades pel pas del temps i la densitat del trànsit.
Segons ha explicat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, també es renovarà tota la senyalització vertical.
És un projecte que s'emmarca dins els 30 milions d'euros que des del Consell de Mallorca estem invertint per llevar els punts negres de les nostres carreteres. Concretament, aquest projecte que avui venim a presentar és un projecte de 6,5 milions d'euros amb una llargària d'11 quilòmetres de distància i, sobretot, és una de les carreteres que hem de remarcar amb més afluència de la nostra xarxa viària.
Les obres afecten la carretera d'Andratx, concretament el tram que va des del túnel de Sa Coma, prop de Peguera, fins al port d'Andratx. S'espera que acabin abans de 6 mesos i tenen un cost de més de 6.380.000 euros.
per ventura ja els heu reconegut. Aquest que sentiu són el gran el grup Manacorí, volien dir de Roig. S'ha ajornat, però, a causa de la previsió meteorològica, el concert per Palestina, en què estava previst que actuassin i que s'havia de fer demà mateix, demà dissabte, a Manacor, a partir de les 12 del migdia a la plaça del Mercat. D'aquesta manera, la nova data triada serà d'aquí a dos dissabtes, és a dir, dia 25 d'octubre.
El que no canvia és l'objectiu, omplir Manacor amb més de 12 hores de música i amb l'actuació de fins a 26 grups. S'han confirmat la seva actuació, Roig, que sentim de fons, Damià Timoner, Guillem Sansó, Roger Pistola, Joana Gomila, entre d'altres.
El món que m'has mostrat, així i així de sempre. Ballar amb el ritual...
Aquesta que sentiu és Joana Gomila i l'Aia Baez, precisament una dels grups que havia d'actuar demà dissabte i que recorden que concert per Palestina de Manacor s'ha ajornat a d'aquí a dos dissabtes. Això serà dia 25 d'octubre a la plaça del Mercat de Manacor. Fins aquí arriba la informació i ara continua l'informatiu migdia.
Només respirant, així i així de sempre.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, a temps per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. Avui la notícia és que la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a Son Moix. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Avui s'ha presentat el màxim torneig internacional de clubs que es disputarà al pavelló Palmasar. Serà el pròxim 7 de novembre a les 9 del vespre i enfrontarà l'Illes Balears Palma Futsal contra el Peñarol uruguaià, campió de la Copa Libertadores sud-americana. El Palma intentarà repetir títol al mateix escenari al qual ho va aconseguir l'any passat. Escoltam el president del Palma, José Tirado.
Somos un rival con una afición muy grande, de uruguayos locales de toda España que quieren venir a animar a su equipo. Vienen más de 300 uruguayos desde Uruguay a ver el partido. Peñarol es un club histórico con una gran afición. Se juega en una final del mundo y así la sienten, y va a estar bonito porque yo creo que vamos a tener, esperemos que sean muchos mallorquines los que compren antes que uruguayos la entrada, porque ya no es un tema de precio, ya es un tema de poder entrar a Son Moix, ¿no?
I do, a partir d'avui ja es poden començar a comprar aquestes entrades amb un preu a partir dels 25 euros. I a la part merament esportiva, l'Illes Balears Palma té demà compromís de Lliga. Els de Vadillo visitaran la pista d'Oparrulo Ferrol. El tècnic té el dubte de Fabinho, que ja es va perdre el darrer partit contra Xota. Escoltam el jugador de l'equip mallorquí, Mateus Maya.
Un poco cansado, pero hay tiempo para recuperar, ¿no? Hoy y mañana por la mañana vamos recuperar bien, vamos entrenar hoy para llegar bien para la partida. Sabemos que vamos tener otra partida muy difícil, ¿no? Contra una buena equipo, pero sabemos que tenemos que hacer para jugar bien y por ellos y sacar los tres puntos fuera de casa, que es lo más importante.
Aquesta partida entre el Ferrol i el Palma el podreu seguir en directe per IB3 en ràdio demà a partir de les 4.
En futbol ja sabem els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Sí, una eliminatòria que comptarà amb 6 representants balears. Dimarts, dia 28 d'octubre, es disputarà Inca a les 6 al Constància Girona. Ja per dimecres tenim fins a 4 partits. A les 6, Poblense-Sabadell. A les 7, el Sant Jordi rebrà la visita 2-1. A les 8, el Mallorca jugarà contra el Sant Just. I a les 9, Quintanar del Rei, Udeivissa. Ja per dijous, dia 30, només queda el partit que jugarà l'Atlètic Balears contra el Nàstic de Tarragona a les 8 del vespre.
Aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga a Primera Divisió i la plantilla del Mallorca gaudeix de 3 dies lliures.
Avui, demà i diumenge descansen els jugadors. Serà dilluns quan començaran a preparar el partit contra el Sevilla. No descansaran els jugadors internacionals. Vedat Muriqi té avui una cita important amb la seva selecció. Kosovo s'enfronta a Eslovènia en partit classificatori pel Mundial de 2026, una cita importantíssima per al davanter i els seus companys que mantenen intactes les seves opcions de ser a la cita mundialista. A més del Kosovà, el Mallorca està pendent de tres internacionals més: Jan Virgili amb la selecció espanyola sub-20, Johan Mojica en Colòmbia i també el porter Lucas Biestrong en la selecció de Finlàndia.
I també a la primera divisió, l'Oviedo ha presentat el seu nou entrenador.
Es tracta de Luis Carrión. El tècnic ja va dirigir el conjunt asturià la temporada 2023-2024. Arriba un equip que es troba fora del descens i que suma 6 punts en 8 jornades després d'enfrontar-se a Barça, Madrid i Villarreal. Carrión debutarà contra l'Espanyol. Escolta'm.
En este caso creo que no es la decisión más fácil del mundo, pero yo sí estoy convencido en que creo que es la correcta, que es muy bien, estoy muy ilusionado. Es un poco lo que he querido siempre, pero he entendido que no solo dependía de mí, por cosas vividas en el pasado, y he tenido la suerte de volver a estar aquí, y la verdad que estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar con esta plantilla y en este club que tanto me gusta.
A la primera federació sí a jornada i l'Audo Eivissa afronta dues sortides seguides.
La primera, diumenge, davant el Joventut de Torremolinos, en un moment de dubtes pels mals resultats. Anem a saber la darrera hora del conjunt de Paco Gémez. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, avui ha parlat Paco Gémez en la prèvia del partit de demà passat i ha insistit que tots i els resultats han sumat 2 punts dels darrers 12. Està content amb el que fa millor l'equip. L'escoltam.
Tenemos más control del juego. Sabemos llevar el partido más hacia donde a nosotros nos interesa. Tenemos más capacidad de meter a buenos rivales dentro de su área y hacerlos que sufran. Entiendo que con lo que hicimos el otro día, por ejemplo, ante el Nasti, tenemos más posibilidad de ganar que lo que hicimos, por ejemplo, contra el Sevilla. Claro, eso a un partido no te entra en la cabeza. Es que allí ganaste y aquí perdiste ya, ¿no? Yo estoy hablando de lo que tiene que ser el equilibrio de un equipo a medio-largo plazo.
Tot i que repeteix el guió de partits on l'Eivissa té el control i les ocasions, però perd o empata, Gémez, amb força, ha insistit que no canviarà i no farà cas d'altres opinions.
Ahora todo el mundo se agarra a que el otro día perdimos. Bueno, la responsabilidad es mía. Y mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana. Y cuando a alguien no le interese o tal, bueno, pues ya se buscarán las situaciones que se tengan que buscar. Pero mientras tanto, la gente puede decir lo que queráis y la prensa puede decir lo que le dé la gana. Aquí se va a jugar como yo quiero que se juegue.
L'Eivissa viatja demà cap a Torremolinos, un camp complicat per les seves dimensions. Fran Castillo no podrà visitar el seu ex-equip i es baixa també el migcentre Tamir Glaser. Joventut de Torremolinos a Eivissa, diumenge a les 12 del migdia en directe per IB3 Ràdio.
En bàsquet, a la primera FEP, demà juguen l'Estia i el Figui.
El conjunt menorquí rep la visita de l'Eima Corunya. Toca tornar al camí de la victòria. Anem a saber la darrera hora també de l'Estia Menorca. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia. L'Estia Menorca prepara la tercera funció consecutiva. 20 aufels de Javi Zamora n'han sumat una de freda i una de calenta. El convidat a la tercera representació és el l'Eima Corunya, el líder amb dues victòries en aquest inici de competició. Un rival de 5 estrelles que arriba de l'ACB i amb un projecte dissenyat a la carta per tornar a la màxima categoria del bàsquet nacional. Javi Zamora ha parlat de les fortaleses del rival i de com pot el seu equip desactivar-les per aspirar a la segona victòria en 3 jornades.
Sale un jugador, entra a la rotación y no bajan de prestaciones y el rendimiento. Y si te pones a intentar que la manta cubra todo, pues al final te frustras, ¿no? Intentar cuidar un poquito el balón, intentar estar igual de serios que el otro día bajo los aros y tratar de, ¿no?, de ganar la batalla del rebote. Y esperemos que tengamos un buen partido y que podamos competirles hasta el final con opciones de victoria.
L'entrenador madrileny té Edgar Vicedo i Víctor Arteaga en millors condicions que el cap de setmana passat per jugar aquest partit demà a partir de les 7:30.
Gràcies, Miquel. I el Fiwi Palma visitarà a les 7 la pista de l'Alacant. Després del triomf a Vintalfa, els mallorquins volen aconseguir la seva segona victòria en 3 partits com a visitant. Escoltam el tècnic de l'equip palmesà, Pablo Cano.
Tenemos que demostrar que no lo merecemos. En los 2 partidos fuimos competitivos, en los 2 partidos tuvimos la opción de ganar, en uno se dio, en otro no, pero el equipo está dando la cara, está entrenando bien y se está viviendo y bueno, y vamos a seguir en esta tensión para, no quiero decir nada que nos afloje, ¿viste? Pero quiero seguir en esta tensión necesaria para jugar con la silfira, con el fuego interior que estamos mostrando.
I a la Lliga Challenge, demà també juga l'Azul Marino. L'equip mallorquí visitarà a les 7 el Vega Lagunera. L'Azul Marino vol sumar la seva tercera victòria en 3 partits.
En gimnàstica, Nicolau Mir ja ha posat rumb a Indonèsia.
El gimnasta palmesà ha viatjat des de Madrid, on disputarà el Mundial de Gimnàstica Artística del D9 el 25 d'octubre. El gimnasta del Chelsea és un dels 6 esportistes elegits per representar la selecció espanyola. Mir torna a una competició internacional després dels Jocs Olímpics de París. Escoltam, Nicolau Mir.
Moltes ganes, la veritat. És un mundial un poc diferent, que després dels Jocs Olímpics sempre és un mundial individual, i doncs, amb moltes ganes. Només faig paral·leles aquest any, però hem pujat bastant la dificultat, arriscam un poquet per cercar la final. L'objectiu és la final, seria la meva primera final mundial. Pot passar de tot, això és com sempre. I una vegada dins, bueno, ja veurem si medalla o no, però el primer objectiu és la final.
Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:55. Temps ara per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos, es renova la cartellera amb un poc de tot, fins i tot un producte d'ADN mallorquí. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per on començam?
Si et sembla, comencem precisament per aquí, per Mario.
Escolta, què li has dit al Mario perquè vingui?
Li he tocat el seu punt feble.
Amor, ja ha sortit?
Hola, amor, no se creu, eh?
És l'òpera prima de Guillem Miró, aquesta comèdia que va tirant cap a negre a mesura que avança, es va poder veure ja a l'Atlàntida Film Fest i ara torna a la gran pantalla. Hi trobareu paisatges de Palma, de Solla, també de València, en una història que reflexiona sobre la societat de les aparences.
Tola, si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
I aquesta és una de les estrenes més esperades. Parlam de Bala Perdida. És la nova pel·lícula de Darren Aronofsky que, diuen, afegeix a la seva filmografia tan diversa, recordeu, des de Requiem per un somni, El signe negre, passant per Noé o per Madre, un thriller urbà amb elements de comèdia a l'estil de Guy Ritchie, de Snatch, Porcs i Diamants. Tot això al Nova York dels 80, dels 90, amb Austin Butler i Zoe Kravitz com a protagonistes i amb un paperet per l'home de moda, per Bad Bunny.
La família de arriba. ¿Y en la planta de abajo también hay una familia?
No sé si es una familia.
Qué peculiar.
I si sou més de ritme assossegat, la vostra estrena és Downton Abbey, el gran final. És el tercer i darrer llargmetratge de la saga que va començar com a sèrie i que és un autèntic homenatge a una de les seves grans protagonistes, Maggie Smith, que va morir durant la producció. Una pel·lícula amb aroma de clàssic.
Las cosas van cada vez peor en España.
Vamos, vamos, vamos.
També arriben dos films relacionats amb la Guerra Civil. El primer és aquest, Carmele, la història d'una parella d'exiliats bascos, un drama històric amb apunts musicals i que està inspirat en una novel·la de Carmen Uribe. La segona.
Mira, una onda espanyola.
No me lo creo.
Que sí, que sí, que són españoles.
La escoria fascista llega.
La segona és La tregua, és un drama bèl·lic inspirat en fets reals, dirigeix Miguel Ángel Vivas i mostra la increïble relació entre dos militars, un republicà i un sublevat, que varen acabar junts a un gulag soviètic. És un relat sobre la resistència de l'ésser humà i que protagonitzen Miguel Herrán i Aaron Piper.
Yo te cuento algo y vos me decís si es verdad o es mentira. Si acertás tres veces, ganas y te suelto. Pero si te equivocas tres veces, te voy a cortar un dedo.
¿Cómo es eso? Festival de Sitges, on s'ha estrenat, J. Bayona com a productor, Carmen Maura com a protagonista, en fi, què pot sortir malament? Tot això és el que trobareu a Vieja Loca. És un thriller claustrofòbic, una fàbula de terror estil Misery, per anar al cinema a passar molta de pena. Au, Juanlu, i aquesta és la repassada. Hi ha més coses i també els productes, les pel·lícules que queden d'altres setmanes. No sé si ja has triat, si ja t'has decidit.
De moment no. Bé, de moment no. Ho faré durant les pròximes hores.
Tens temps.
Ara el que toca fer és repassar l'agenda del cap de setmana.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte...
Els darrers minuts d'aquest informatiu són per a un parell de propostes musicals. Sandra.
Sí, començam amb aquest clàssic de Bebe que celebra els 20 anys de Pa Fuera Telaranyes, el seu disc debut i que acabaria esdevenint referencial. I ho fa amb aquesta gira que la du avui a l'Auditorium de Palma amb un espectacle sobri en què la força de les lletres de les cançons serà la principal protagonista. When there's just enough to do, nothing left to say, and the silence keeps the violence in the tomb away, won't you need me enough? Diuen que té el clam de Tracy Chapman, la poesia de Nick Drake i la ràbia de Patti Smith. Va dormir al carrer, va tocar la guitarra per sobreviure i avui, a partir de les 9, du la seva música, mescla de folk, blues i esperit punk, per primera vegada a Menorca. Parlem de Sunny Ward, la convidada del Fona Folk Fest, a nit a les 9, als Claustre de Maó. You're gonna make me cry, make me cry, make me cry. I acabem amb la cantant britànica que celebra 50 anys tornant a la música després d'una dècada d'aturada. Ho fa amb un nou àlbum, Lies Weasley, que diumenge a les 7 presentarà a la Casa d'Espoble d'Esporles. You say so all the time.
Sol d'estrès, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 10 d'octubre, jornada en la qual ha entrat en vigor l'alto el foc a Gaza i les tropes han començat a retirar-se de l'enclavament. I mentrestant, la situació processal de la mallorquina Reyes Enrigo comença a desbloquejar-se. Segons publica el Diario de Mallorca, citant un mitjà del Pròxim Orient, hauria assolit un acord amb la Fiscalia israeliana per poder ser deportada després de pagar de més 2.500 euros. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'activista mallorquina evitaria així més dies de presó després de declarar-se culpable d'haver agredit una funcionària i de fer-se càrrec de les seues despeses a presó. Les seves companyes de flotilla, les també mallorquines Alejandra Martínez i la regidora de Podem a Palma, Lucía Muñoz, romanen a Madrid esperant la seva tornada. Escolta'm, Martínez.
Ens vàrem anar a la flotilla totes juntes i volem tornar totes juntes. Llavors, és que no hem descansat i no tenim la sensació de que puguem descansar sense que Reyes torni a casa.
Rigo va ser detinguda per Israel durant la interceptació de la flotilla. Va ser acusada d'agredir una funcionària a presó.
Aquí, a les Balears, Emergències es prepara per a la segona envestida de la Dana Alice.
Avui el temps ha donat una treva, però demà es tornarà a activar l'alerta taronja a les Pitiuses i al Llevant i al Mitjan de Mallorca per fortes pluges. A la resta de l'arxipèlag, l'avís serà groc. En aquests moments es troba reunit altra vegada el comitè tècnic del Pla Meteo Val per enllestir el dispositiu que estarà preparat de per evitar incidents.
Això sí, aquesta previsió de pluja en principi no impedirà que les discoteques d'Eivissa celebrin les festes de tancament.
Es preveu l'arribada de fins a 28.000 aficionats a l'illa amb música electrònica. Els establiments s'han nodrit ara de generadors elèctrics per fer front a una possible apagada. La majoria de discoteques, però, celebren les festes a cobert. L'Associació d'Oci d'Eivissa explica que el 80% de les entrades estan venudes després d'un bon estiu. José Luis Benítez, president de l'Associació Oci d'Eivissa.
La gente está un poquito como más en alerta, ¿no? Pero en principio, ya te digo, hay algunos que ya han puesto aforo completo.
La crònica política està avui marcada per la investigació judicial a Mercedes Garrido, acusada per una funcionària per presumptament haver encobrit un assetjament laboral.
Els fets haurien ocorregut quan Garrido era consellera de Presidència. Entre els investigats també figura l'exvicepresident del govern, Juan Pedro Illanes. Tots dos han estat citats a declarar el pròxim mes de novembre. L'actual diputada socialista assegura que està tranquil·la, que col·laborarà amb la justícia i recorda que tots els procediments oberts per aquesta persona, per aquests fets, han estat fins ara arxivats.
Avui també hem destacat que el govern ha aprovat un pla per reduir les llistes d'espera amb valoració de discapacitat i dependència.
La intenció és que en acabar aquesta legislatura d'aquí any i mig es compleixi el termini legal màxim d'espera, que és de 6 mesos, ara és de 14. Ara mateix hi ha prop de 4.300 persones en espera de valoració per dependència i més de 13.000 pendent de la discapacitat. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, reconeix que l'espera actual és intolerable i preocupant.
No queremos poner excusas porque los esfuerzos realizados no son suficientes y las cifras de las que le he hablado siguen siendo muy preocupantes e intolerables. Por esto este gobierno sigue trabajando y buscando soluciones y este es el resultado que presentamos con este plan de choque para